L'Hospital Universitari de Bellvitge ha presentat un informe amb motiu dels 5 anys de l'esclat de la pandèmia que va provocar la transformació en temps rècord de l'estructura organitzativa de l'hospital i afrontar una crisi sanitària sense precedents. Per fer repàs d'aquest document i també per parlar de com recorden des de Bellvitge tot el que es va viure al març de 2020, marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santa Eufèmia. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs avui volem fer balanç de tot plegat i per això saludem el doctor Jordi Gascón, subdirector de l'Hospital de Bellvitge. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, no? Han passat ja 5 anys de l'eclosió de la Covid al nostre país. Si fem marxa enrere i tirem la mirada enrere, com recorda vostè la seva aparició?
Doncs... efectivament, fa 5 anys i respecte a l'aparició, et diria que va ser subtil durant unes setmanes i després de cop i volta explosiva. Perquè, si recordes bé, tots vèiem amb sensació de molta llunyania el que estava passant a Xina a finals de desembre del 19 i fins i tot unes setmanes més tard ho vèiem a Itàlia, però... sí, una mica com si tinguéssim la sensació que no podia arribar aquí, després va arribar, no? Per això dic que inicialment va ser subtil i després va ser explosiva, sí.
De fet, a l'informe de l'hospital esmenteu que en la primera onada vau arribar a dedicar el 85% dels recursos només a la Covid i que es van multiplicar àrees, com ara la de semicrítics respiratoris, de 4 fins a 70 llits, personal que va haver de tornar de les seves vacances abans per a aquesta situació, doctors jubilats que fins i tot es van oferir com a voluntaris per col·laborar-hi. Amb tota aquesta situació i en un hospital tan gran com és l'Hospital Universitari de Bellvitge, quin creu que va ser el repte més gran de tot plegat?
El repte més gran per nosaltres era ajudar el màxim nombre de persones possible amb el poc temps que teníem i amb els medis que teníem. Hi havia gent amb un problema respiratori greu i es podien morir d'això. I la nostra feina era que això no passés. I a més, mentre fèiem això, havíem d'organitzar-nos per fer front a la demanda que per culpa del virus s'estava generant. Va ser un gran repte perquè va caldre reestructurar tot l'hospital. Les urgències, l'hospitalització, les consultes externes, els hospitals de dia, les àrees de crítics, tot va haver de canviar per poder fer front a la pandèmia.
De fet, era un moment molt perillós, no només per la ciutadania en general, sinó també, sobretot, per tots els professionals sanitaris. Moltes persones que treballaven a centres com aquest hospital van emmalaltir per aquest contacte constant amb els pacients. Això va provocar una manca de personal? Com es va gestionar en aquest sentit?
Doncs, a veure, hi va haver una part del personal que estava treballant en el que s'anomenen equips, el que anomenàvem equips Covid, que eren els metges que estaven a hospitalització prestant assistència als pacients que estaven a la planta convencional. Després hi havia els metges que treballaven a les àrees de crítics, els metges que hi havia a la urgència, però teníem una part dels metges i infermers i auxiliars d'infermeria que estaven en situació com de reserva, que podien entrar o no entrar a jugar segons les necessitats. I això ho vam anar fent. La gent podia descansar una mica i la gent, doncs, si en malaltia, doncs, evidentment agafava la baixa i teníem altres professionals per substituir-los. No hi va haver en cap moment, almenys al nostre centre, una situació en la que no tinguéssim prou recursos pel que calia en aquell moment. Altra cosa és que la manera de treballar va ser tan intensa que la gent pot acabar cansada d'aquesta intensitat de treball. i sempre van bé més mans, per descomptat. Però hi ha mans que tampoc les pots utilitzar perquè hi havia la possibilitat de, no sé, estudiants, bueno, no tenen formació, com tu has dit abans, jubilats o... Mira, et diria que com que en aquell moment teníem la sensació que el virus afectava de manera més greu a persones per sobre dels 50 anys, intentàvem construir-ho tot en persones que estiguessin per sota d'aquesta edat per no posar en risc a determinats professionals, tot i que hi va haver professionals que tenien més de 50 anys que van estar treballant a l'hospital també.
I a nivell psicològic, com es va gestionar, no? Perquè els metges, les infermeres esteu molt acostumats, conviviu amb la mort, de fet, però en un moment de pandèmia com el que vam viure, ja ho deies, jornades llarguíssimes, amb moltes morts i sobretot amb molta incertesa de no saber ben bé què és el que estava passant, perquè era una investigació que s'estava fent mentre estava succeint. Tot això, vostè va veure com va afectar els treballadors i les treballadores, com es va gestionar en aquest sentit?
Sí, clar, ens va afectar a tots, per descomptat, i suposo que tan variable és l'impacte que rep la població normal davant d'un estímul, com variable ho deu ser en la població sanitària, no? Vull dir que hi pot haver gent que s'afecti més i hi pot haver gent que s'afecti menys per determinades situacions, però en qualsevol cas va ser estressant per tots, va ser molt exigent per tots, ens va posar a prova i vam viure situacions molt desagradables que val més la pena no viure, no? Però és la nostra feina i per això ens hem format i quan hi ha una situació així llavors no val dir ai, ara no m'acaba d'encaixar, no? És la nostra feina, la fem amb gust, treballem pel bé de la ciutadania i quan s'ha de fer un esforç d'aquest tipus, el fem. Això no vol dir que després no es pugui dir que hem patit o que ens hem hagut de sobreesforçar molt, no? Però sí, va ser un impacte considerable per tots nosaltres. I especialment la sensació de que el virus ens guanya dia a dia, de que no acabem de poder-li posar el peu al coll, de que cada dia ens surt amb una nova, no? I que ens obliga a fer moviments nous que fa 2 dies no teníem previstos i que no tenim clar quan s'acabarà. Evidentment, un dia es va acabar, però no teníem clar a la primera onada quin seria l'últim dia de la primera onada.
No sé si davant d'aquest repte majúscul que va suposar la pandèmia es va instaurar nous protocols, nous processos, que no sé si de fet van arribar per quedar-se i a dia d'avui s'han instaurat aquests nous protocols que van aparèixer la pandèmia en algun sentit a l'hospital.
Sí, es van instaurar moltes noves maneres de fer, molts processos nous, molts protocols nous. Alguns d'ells han desaparegut perquè ja no calen. Senzillament, des del punt de vista epidemiològic, ja no és necessari fer PCRs a ningú abans de les cirurgies, per exemple, i aquest circuit ja no cal muntar-lo. Però hi ha altres coses que s'han quedat, com per exemple la telemedicina o una cosa que és l'intent de treballar de manera més eficient per aconseguir les coses de manera més ràpida o la flexibilitat per canviar escenaris. Això s'ha quedat i d'això hem après. Però algunes coses ja no les necessitem, senzillament es van fer servir en aquell moment perquè les necessitàvem i d'altres les necessitàvem i a més vam veure que són útils i per tant ens les hem quedades, sí.
Ara, vist en perspectiva, han passat 5 anys. Què pensa vostè que es podria haver fet millor a nivell social, però també sanitari o fins i tot polític?
Mira, quan un viu una circumstància d'aquestes i la mira després contemplant el passat, és molt fàcil dir podíem haver fet això o podíem haver fet allò. Un també pot pensar si hagués sabut el número de loteria l'hagués comprat, no? Però no el saps en aquell moment. I en aquell moment, enmig de la pandèmia, ningú sap com es mourà el virus, ningú sap com es mouran els mercats, ningú sap com es mouran les coses. Per tant, prendre decisions en aquell moment va tenir un mèrit a tots els nivells i tothom va fer el que va poder. I mirar-s'ho després i dir aquesta decisió hauria estat millor fer-la així o fer-la així, no ho sé, és un escenari diferent quan et mires les coses des del futur i jutjar el passat des del futur sempre és fàcil i potser no encertat, perquè les decisions que es prenen en aquell moment per les circumstàncies que t'envolten. Jo crec que tothom va fer el màxim del que va poder i que no crec que ningú li pugui dir a ningú que va fer alguna cosa malament perquè tothom va fer el que va poder en aquell moment.
I ara, amb tot el que hem après, vostè creu que estaríem preparats per una nova hipotètica pandèmia?
Mira, et diria que estem una mica més entrenats perquè sabem com va anar, però dependrà de la pandèmia també, perquè la pandèmia que vam viure la vam viure amb un virus que té una determinada capacitat de propagar-se i amb una capacitat de provocar malaltia X, la que sigui. Si tu ara em canvies aquestes variables i fas que un virus es propagui molt més o tingui bastanta més agressivitat, doncs segurament les circumstàncies seran diferents i, per tant, potser els moviments que hem après a fer en una pandèmia prèvia no serveixen. Jo crec que hem après una cosa bàsica i és que ens pot passar això i ens pot tornar a passar. Per tant, això ja ens fa estar una mica més preparats. Però si tornés a passar, tant de bo no, hauríem de veure com és el virus per poder veure si som capaços d'utilitzar les mateixes eines que vam utilitzar en el seu moment.
Ja per acabar, doctor, durant la pandèmia, sobretot també es va demostrar moltíssim la gran feina dels professionals de la salut, també de la importància de la sanitat i la sanitat pública. En aquest sentit, quina és la situació, diria vostè, actual de la sanitat pública i què és el que es necessitaria per millorar la situació en aquests moments?
Doncs jo crec que el sistema públic de salut és un sistema molt bo, que té moltes coses de les que pot presumir, i en té d'altres que són millorables, com a tot arreu, no? Sempre hi ha coses que són millorables i en això estem tots els professionals del sistema implicats en fer-les funcionar millor, tant aquells que tenen un paper purament assistencial com aquells que tenen un paper més gestor. La feina de tots és fer que el sistema encara sigui millor, però crec que és un sistema un públic del qual podem estar orgullosos i presumir-ne, malgrat les mancances i les coses millorables que tinc.
Doncs, doctor Gascón, avui volíem parlar, fer una miqueta de balanç d'aquests 5 anys de pandèmia, d'aquests 5 anys de la Covid-19. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i estarem, com sempre, en contacte. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.